Notícies migdia amb Núria García.
Són dos quarts de dues. Ràdio Sabadell us pot avançar avui en exclusiva que la caserna de la Guàrdia Civil torna a estar buida. Fa prop més de dos anys, mig centenar de persones van ocupar l'immoble per acabar amb la situació d'abandonament que arrossegava. Ara, però, informes tècnics han determinat que l'edifici no és del tot segur. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament s'ha vist obligat a engegar algunes actuacions d'urgència per esbrinar si l'antiga caserna acumula problemes estructurals. El tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, apunta quina és la inversió.
Les actuacions que fem ara són actuacions que són d'emergència i que estan al voltant dels 50.000 euros, però no són actuacions, com et deia, d'intervencions estructurals i que, a més, també poden variar en funció del que vagi apareixent durant aquesta intervenció.
Les obres a càrrec d'Enderroc Sabadell van iniciar-se ara fa un mes. Des de l'empresa ens han explicat en què consisteixen exactament.
Pues el trabajo nuestro consiste en la limpieza de los falsos techos para ver el tipo de estructura, si está dañada o no, y el apuntalamiento de toda la estructura porque parecía que había patología deteriorada.
Aquestes actuacions, que s'allargaran durant com a mínim 3 setmanes més, són només un primer pas, ja que podrien ser-ne necessàries d'altres de major envergadura. Ho determinaran les cales que s'han de fer a les bigues de ferro de l'edifici, que es troben força oxidades. I aprofundim durant els primers minuts del Notícies Migdia.
Titulars.
La rehabilitació del mur de l'Unyà permetrà una pacificació d'aquest carrer de Torre Romeu. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Després de parlar-ho amb els veïns, el govern municipal ha elaborat un projecte perquè el trànsit del carrer quedi restringit i disposi d'una part enjardinada. Xavi Guerrero, regidor d'Espai Públic.
Tros del carrer Unyà, que fins ara, abans que el mur estigués en perill de caure, era un aparcament de cotxes, serà una zona enjardinada on els veïns podran sortir a prendre la fresca o a fer un sopar de peinal, si volen.
Les obres, que estan en procés de licitació, començaran a la tardor.
A la venda, les entrades per a la tercera edició del Fresc Festival.
Un certamen que conformen una trentena d'espectacles de diferents disciplines. Entre els noms més destacats hi ha els de Gerard Quintana, Cesc Freixes, Pau Roca, L'Últim Indi, Ovella Chau o Mishima. Entre les novetats d'aquesta edició hi ha que les diferents propostes començaran mitja hora abans respecte d'anys anteriors. Joan Carles Sunyer és director de la Fundació Caixa Sabadell 1859.
Doncs avançar els espectacles mitja hora, els espectacles del vespre, i per tant començaríem a 9:45. Entenem que pot encaixar una mica millor amb l'interès del públic. Vull dir, a vegades sí que algunes persones havien queixat que potser començava una mica molt tard, a les 10, i per tant doncs finalitzaven cap allà a les 12, i que seria avançar-ho. I una mica, doncs, fet cas a aquestes demandes, hem avançat una mica les actuacions de vespre a 9:45.
El Fresc Festival tindrà lloc entre el 26 de juny i el 22 de juliol.
El Sabadell ha trencat per fi la ratxa de jornades sense guanyar. Després d'11 partits sense sumar de 3 en 3, ahir els arlequinats es van imposar per 1-0 al Lleida Esportiu.
Una victòria que deixa l'equip al play-out a falta de 5 jornades per al final. El solitari gol d'Arturo va ser suficient per endur-se el gat a l'aigua, això sí, amb un ensurt majúscul en la darrera jugada. A partir de les 2, al programa Hotel Suís, repassem totes les claus d'aquest punt d'inflexió per a l'equip d'Antonio Hidalgo.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem a la pàgina de serveis. Comencem amb la previsió del temps. Segur que ens interessarà saber quin temps faran els pròxims dies, sobretot de cara a les vacances de Setmana Santa, tots aquells que les puguin fer. És clar. Francesc Figuerola, molt bon dia.
Bona tarda. Els núvols alts van augmentant arreu del territori. Són prims a aquestes hores, però cada vegada han de ser més abundants i compactes, sobretot a partir de migdia. També s'afegiran núvols baixos enganxats a la zona del Delta i al vessant sud del Pirineu i Prepirineu. Per tant, a mesura que avanci la tarda, els núvols seran més espessos i a partir de mitja tarda arribaran les primeres precipitacions pel terç oest, que avançaran i al final del dia arribaran la resta de punts del Pirineu, Prepirineu i no descartem també la resta del territori. Cota de neu alta, 2.300 metres aproximadament. Fins i tot algun dels ruixats podria anar acompanyat de tempesta a la zona del Pirineu i Prepirineu Occidental. I és que aquest vespre ens passa un front entre el vespre d'avui i matinada de dimarts. Per tant, encara matinada de ruixats aquí i allà, sobretot al nord del país. I durant el dia els núvols no acabaran de marxar, quedaran ruixats al matí al quadrant nord-est i a la tarda al Pirineu i al Prepirineu. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens interessem per com funciona el transport públic a aquesta hora. Javier Arjona, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Al marge del tall de les línies T5 i T6 del Trambesòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables segons els diferents operadors. D'altra banda, informar que avui el funicular de Montjuïc torna a funcionar, un cop superada la revisió general obligatòria. Encara continuen les obres de rehabilitació de les estacions, però de nit i en àmbits no oberts al públic per tal de no afectar el normal servei del funicular. Això és tot el moment del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, diverses incidències a aquesta hora a les carreteres catalanes. Comencem per un accident a la Nacional 340 a l'altura del Perelló, que ha obligat a tallar aquest via en els dos sentits de la marxa. I un accident ja retirat ha deixat aturades també de 2 quilòmetres a la B23 a Molins de Rei en direcció a Barcelona. I més coses, un camió avariat, en aquest cas a la 2, ha provocat aturades d'un quilòmetre en sentit Barcelona a l'altura de Sant Joan d'Espí. A aquesta hora ja s'ha normalitzat la circulació en aquest punt. Entrem en matèria.
Notícia del dia.
Intervenció d'urgència per garantir la seguretat a la caserna de la Guàrdia Civil. L'empresa Enderroc Sabadell hi està actuant des de fa un mes per determinar quin és el grau de feblesa de l'immoble. El govern municipal ha encarregat els treballs arran d'una inspecció per part de tècnics de l'Ajuntament en què van constatar que hi havia alguns elements de risc.
Des de fa un mes, la caserna de la Guàrdia Civil al carrer Batlle Vell, un dels laterals de la Gran Via, no acull cap mena d'activitat. Els diferents col·lectius que feien ús de l'espai de titularitat municipal però litigi amb el Ministeri de l'Interior han hagut d'abandonar-lo perquè es puguin fer un seguit de treballs per assegurar l'edifici. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández.
La caserna és un element patrimonial de la ciutat. La titularitat va ser recuperada per l'Ajuntament. I després de que els tècnics municipals hi fessin una inspecció, vam detectar que era important poder-hi fer unes intervencions per consolidar-la estructuralment i garantir-ne la seguretat i també la seva continuïtat al llarg del temps.
L'empresa Enderroc Sabadell s'ha fet càrrec d'aquestes obres que consisteixen en la neteja dels falsos sostres, el desmantellament de la part de la coberta que es troba en un mal estat, la instal·lació d'una xapa galvanitzada per evitar que hi entri l'aigua i, si s'escau, l'apuntalament dels elements més inestables. Alhora també s'hi hauran de realitzar cales a les bigues de ferro per determinar quin és el grau de deteriorament. José Herbas és l'encarregat de l'obra.
Las vigas de hierro de la humedad de mucho tiempo están podridas, entonces se están haciendo catas para ver el estado de óxido que tienen y el estado de degradación que presentan.
En funció del resultat de les cales, els tècnics municipals hauran d'emetre un informe que fixarà si s'han de fer actuacions de més abast. El tinent d'alcalde recorda que la caserna de la Guàrdia Civil és un element que s'inclourà en el futur Pla Especial de Patrimoni.
Les torretes, no? Exteriors les hem assegurat perquè són elements patrimonials i estan en procediment de contractació, un estudi geotècnic i un alçat de tota la caserna per tenir tot el detall exhaustiu de com és, perquè la caserna estarà incorporada en el pla especial de patrimoni, amb el futur pla especial de patrimoni, que també està en elaboració i, per tant, serà un element protegit per les seves característiques arquitectòniques i també per les seves característiques d'identitat i de com històricament es va construir.
Les actuacions que ara s'hi estan fent, que tenen un pressupost al voltant dels 50.000 euros, s'allargaran durant 3 o 4 setmanes més. Mentrestant, els col·lectius que habitualment hi fan activitats, com per exemple Volem la Caserna, han hagut de marxar de l'espai fins a nou avís. Juli Fernández ha assegurat que estan en contacte per fer un seguiment dels treballs i ha apuntat que no podran prendre una decisió definitiva sobre si poden tornar-hi o no fins que no sàpiguen quin és l'estat real de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
I avui hem conegut que Sergio Salcedo serà el número 4 en la llista de Ciutadans per a les eleccions municipals del mes de maig. L'actual coordinador local del Partit Taronja fa així un pas endavant respecte dels últims comicis on anava de número 12. Tot i mantenir-se en un perfil baix en les eleccions de 2015, Salcedo ha estat treballant amb el grup municipal durant aquests últims 4 anys com a coordinador local, un càrrec al qual va accedir en substitució del diputat Joan García. Per cert, Salcedo també és col·laborador d'aquesta emissora. El sabadellenc, nascut al barri del Llano de Can Puiggener, és llicenciat en Ciències Polítiques i Gestió Pública i actualment està cursant un màster d'Administració i Govern Electrònic. Salcedo està vinculat a Ciutadans des de l'any 2010 i n'és militant des d'un any més tard. Aquesta, doncs, és l'última incorporació a la llista per a les eleccions municipals, una candidatura encapçalada per Adrián Hernández, actualment portaveu del grup Taronja a la ciutat. I tornem a parlar d'espai públic perquè la pacificació del carrer Unyà al barri de Torre-Romeu començarà aquesta tardor. Ara mateix s'estan fent els tràmits per reclamar a la Diputació de Barcelona la cessió d'aquest carrer que ha estat tancat al trànsit durant més d'un any arran de les obres de rehabilitació del mur. L'objectiu de l'Ajuntament és aconseguir un entorn més agradable per als veïns de la zona, una comunitat que tradicionalment ha fet molt ús de la via pública. Karen Madrid, molt bon dia.
Bon dia. Les obres de rehabilitació del mur han estat molt llargues i costoses, però han suposat un canvi d'hàbits dels conductors de la zona que busquen altres itineraris. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, assegura que, tot i els dilatats terminis, s'ha aconseguit satisfer els veïns.
Sempre ha estat el que hem pactat amb els veïns, mai no els hem enganyat amb els terminis, la prova és que estan satisfets com estem, i ara el següent pas és la pacificació d'aquells carrers. Saps que el carrer Unyà s'ha obert, el trànsit està en funcionament, i per tant s'ha pacificat el moviment de vehicles, de manera que ara al carrer Unyà només hi entren els cotxes dels veïns i els cotxes que volen aparcar a baix, al camí, de baix de Torre-Romeu, i ara el que falta és acabar les obres d'urbanització del carrer Unyà.
En aquest sentit, arran de les obres, també s'han fet passos endavant per solucionar els problemes elèctrics del barri.
Hem aconseguit que el transformador elèctric que tant preocupava els veïns i que era la causa dels talls al barri de llum s'instal·li on volíem, és a dir, la part baixa del barri, tocant el carrer d'Unyà a prop de la parada d'autobús, és a dir, apartat de l'escola, que era on havia d'anar inicialment, apartat de parcs infantils, en una zona on no, bueno, els transformadors en general no generen molèsties, però aquest encara menys perquè estarà en una zona apartada.
El trasllat del transformador culminarà en un termini d'un mes.
Les obres al carrer Unyà no són les úniques plantejades al barri de Torre-Romeu. El 24 d'abril començaran les actuacions per crear un espai obert a la plaça Montcortès, orientat a nens i joves. La intervenció, que tindrà un cost de 215.000 euros, canviarà completament l'aspecte d'aquesta plaça ubicada al centre cívic del barri.
La nova plaça s'ha plantejat com un espai d'oci per al col·lectiu més jove de Torre-Romeu. Per això inclou una pista tancada per jugar a futbol i a bàsquet, taules de ping-pong, una zona de calistènia i un espai i d'skate. Guerrero destaca que el projecte ha anat a càrrec dels infants i joves d'entitats. Per això, diu, és tan singular.
Jo crec que hauria sortit un espai més clàssic, no? I els nens van insistir en un espai on jugar a pilota, un espai on poder passar l'estona, i com que hi ha aquesta, això de la calistènia aquesta, que ells li diuen també workout, que s'ha posat molt de moda, doncs possiblement això no ho haurien posat, o la zona de skate potser possiblement no hi hauria anat. Realment va ser gràcies al procés participatiu amb els que han de ser els usuaris finals.
Les obres d'urbanització de la plaça Montcortès s'allargaran uns 5 mesos, de manera que es podrà començar a fer ús d'aquest espai entre el setembre i l'octubre.
I ara us parlem de les biblioteques de Sabadell, que tenen a partir d'ara un nou servei de préstec, el de tauletes tàctils. Cada un dels 6 equipaments de la ciutat disposa de 3 d'aquests dispositius perquè els seus usuaris es puguin familiaritzar amb les nombroses aplicacions que ofereixen, des de la possibilitat de llegir llibres en format electrònic, a veure pel·lícules o escoltar música.
Les noves tauletes només es podran utilitzar dins de les biblioteques, però tenen una funció molt clara. L'ha apuntat el director de la xarxa de biblioteques de Sabadell, Ferran Burguillos.
Facilitar a tothom que no s'hagi aproximat mai a una tablet, doncs una mica l'oportunitat de poder utilitzar-la i poder connectar-se amb wifi a través de la tablet dins de la biblioteca a internet també, i utilitzar els recursos doncs, d'informació. I també l'altre objectiu és el de difondre tots els recursos digitals que oferim també a través de les plataformes de biblioteques.
Burguillos assegura que hi ha moltes aplicacions que actuen com a porta d'entrada a la cultura i ha anomenat les que es poden abordar amb aquestes tauletes.
Et dona accés a l'eBiblio, que és la plataforma principal de llibre electrònic. També a través de la tablet es pot accedir a les pel·lícules que, bueno, a través del proveïdor Filmin i de Biblio també es pot accedir amb el carnet de biblioteca. Podem accedir també a una base de dades de música amb una oferta molt àmplia, que és la base de dades Naxos. Després podem accedir també als documentals de l'Inèdit i altres recursos digitals com ara audiollibres, etc.
Ara mateix els usuaris de les biblioteques de Sabadell agafen en préstec prop de 2.000 llibres en format digital cada any, una xifra que s'ha mantingut estable des que es va posar en marxa el servei.
Moment de repassar altres informacions de la jornada en format més breu. L'Ajuntament comença a repartir planter de la ceba de Sabadell.
Aquest és el primer any que el consistori disposa de la llavor d'aquesta tipologia de ceba per repartir-la. L'Ajuntament l'ha entregada en primer lloc a pagesos particulars i institucions que en el seu moment en van sol·licitar. En segon lloc, també n'han rebut els horticultors professionals que la cultivaran per vendre'n de forma directa al mercat.
Sabadell acollirà la Barcelona Convention Bureau el pròxim 25 d'abril.
El Barcelona Convention Bureau és el programa especialitzat de turisme de Barcelona per a la promoció de la destinació de Barcelona com a seu de congressos, convencions i viatges d'incentiu. Aquesta assemblea general se celebrarà a la seu de la Fundació 1859 Caixa Sabadell i serà la primera vegada que aquesta convenció surt de la ciutat comtal.
Aquest cap de setmana, accident de cotxe al pont número 1 de la Gran Via.
El conductor, un noi de 19 anys, va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb un resultat de més del doble de la marca permesa. Es van realitzar diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat vial per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i es va immobilitzar el vehicle.
Els bombers han hagut de rehabilitar un balcó d'un edifici al carrer Indústria, al centre, per perill de despreniment.
Els veïns van informar la policia que des d'aquesta terrasseta es desprenien trossos de la façana. Els bombers van sanejar els 10 metres de balcó sense que es produïssin ferits.
Temps ara per a la cultura. Les entrades per la tercera edició del Fresc Festival ja estan a la venda des d'avui a la plataforma Codetickets o presencialment a l'Espai Cultura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. La proposta arrencarà el 26 de juny amb noms com Gerard Quintana, Cesc Freixas o Mishima, que portaran a Sabadell el seu darrer disc, Ara i Res.
Miro les estrelles amb adelit, però també entenc que jo, si fos per elles, em podria estar punint a l'infern. En canvi, aquí, a la terra, la indiferència no és el principal.
El gruix de propostes s'ha repartit entre 4 grups: la música, el teatre, l'escena familiar i l'art de la paraula.
Sí, a través d'aquests blocs es configura la programació de la tercera edició de la cita d'estiu de Sabadell. En l'aspecte musical hi destaquen els Mishima, que escoltem de fons i que seran a Sabadell el 22 de juliol, però també noms com Gerard Quintana, que presentarà el disc Intocables el 27 de juny, Pol Cruells, que portarà el seu quart disc Fanzine el 28, o Cesc Freixas, que farà sonar l'àlbum Festa Major el 4 de juliol. I en clau sabadellenca, la programació s'hi ha inclòs el cor Va com va i els Ovella Chau, tot plegat perseguint l'objectiu de fer una combinació entre caps de cartell i grups de la ciutat i la comarca. Joan Carles Sunyer és el director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell.
La intenció és aquesta, és a dir, buscar grups de primera fila. Per altra banda, buscar també grups i artistes, doncs, que diem en el programa de quilòmetre zero, per tant, propers, ja siguin sabadellencs o de la comarca, I també una altra voluntat és recuperar alguns grups d'aquells doncs, que, bueno, que havien estat a l'escena fa molts anys i que ara tornen doncs, a ser presents. Un exemple d'aquest pot ser Dubre, per exemple.
I entre les novetats del panorama musical català hi serà l'últim indie, el nom del nou projecte d'Eduard Costa després de deixar als Amics de les Arts, una iniciativa que sona així.
Canto les paraules del vent, canto les paraules del cor.
Teatral i del gruix del festival, el tret de sortida el donarà un any més la Nit dels Musicals, sota la direcció d'Albert González, i que aquest any homenatjarà el Teatre Sant Vicenç, que celebra el seu centenari. Però també s'hi podrà veure l'obra Les coses excepcionals, de Pau Roca, el diumenge 7 de juliol, El sostre, d'Oriol Grau i Pau Ferran, dissabte 10 de juliol, Una família normal, de la companyia sabadellenca Estrena Morena i Maragall a casa, amb l'acord local JEP Barceló, que es podrà veure el diumenge 21 de juliol. Una altra de les potes del Fresc Festival són els espectacles infantils, que s'han programat d'una manera peculiar, tal com explica Sunyer.
En el tema per això d'espectacles familiars enguany, el que han portat són grups ja força reconeguts, Jamai Kids, Pinkertons, i també un espectacle molt, molt maco que vam veure i ens va agradar molt, que és el Rojo. Són tres espectacles que entenem, bueno, són de gran qualitat, adreçats a un públic familiar, i que esperem doncs, que la gent els valori, els reconegui
La paraula tindrà un espai important dins del Fresc Festival, amb un espectacle creat especialment per l'ocasió amb motiu de l'any de la colla de Sabadell i que porta per nom De cara a la paret. Al muntatge s'hi podrà escoltar textos de Francesc Trabal interpretats per Jordi Vilà, Albert Ribalta i Xavier Beltrán, i amb música del sabadellenc Joan Alavedra. Tot plegat serà el dijous 18 de juliol.
Això pel que fa a la programació, però el Fresc Festival presenta també algunes novetats de l'organització, Helena.
Sí, la tercera edició incorpora una nova hora d'inici dels espectacles de nits, que s'avancen 30 minuts respecte a l'horari tradicional i començaran a 9:45. D'altra banda, les sessions de tarda es mantenen a les 7 de la tarda, però també s'han fet unes adequacions a la zona de concert.
La intenció nostra també és enguany fer una taquilla única del Fresc Festival en els jardins, també millorar el servei de restauració que oferim en els jardins, vull dir que, bueno, que mica en mica el festival va creixent gràcies a la bona acollida que han tingut les dues primeres edicions, i això també ens anima a millorar les edicions properes, i aquesta tercera esperem que s'hagi millorat tant a nivell artístic com a nivell de comoditat de l'espectador, i també esperem doncs, que l'espectador així ens ho faci notar i ho valori.
A banda, es mantenen els dos escenaris que ja es van preparar l'any passat, és a dir, l'amfiteatre i l'espai Off Fresc, un espai de petit format i de cafè-teatre.
Sabadell es mereix el primer grup hospitalari. A l'Hospital Quirón Salut del Vallès comptem amb els millors professionals, noves instal·lacions i l'última tecnologia. Volem que la teva salut estigui en les millors mans. Per això tenim acords amb les principals asseguradores. Demana cita trucant al 901 500 501. Quirón Salut, la salut de persona a persona.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i als contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
El Cirra Louis Legacy torna a Sabadell, presentant el seu nou espectacle The Magic Formula.
Un show de dues hores impressionant i completament renovat. Desaparicions, equilibris, més de 30 artistes internacionals.
És The Magic Formula, el nou espectacle del Cirra Louis Legacy.
De l'11 fins al 28 d'abril davant del Corte Inglés.
Compra ara les teves entrades a www.circorralui.com. T'esperem!
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I avui dilluns ha arrencat una nova setmana de judici. Aquest matí ha declarat el número 2 del tinent coronel Daniel Baena, cap de la Policia Judicial a Catalunya.
El comandant de la Guàrdia Civil ha assegurat davant Marchena que molts polítics independentistes ja parlaven de la unilateralitat l'any 2016.
De junio del 2016 a la que asiste Marta Rovira, el señor Junqueras, el señor Romeva, el señor Mas y el señor Turull. Y ahí hablan de que la única opción que les queda es tomar la vía de la unilateralidad.
El segon de Baena també ha col·locat sota la lupa la sabadellenca Carme Forcadell, a qui ha descrit com el canal per tramitar un model de doble legislació.
La reunió en la Casa dels Canonges del 30 del 8 del 16, donde se habla de pues necesidad de legislar o de un modelo de doble legislación. Yo no sé si es en esta reunión o en la siguiente, donde ya asiste la señora Forcadell. Y digo que es importante que asiste la señora Forcadell porque ella era el canal para poder tramitar esas leyes.
El coronel també ha remarcat la rellevància de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart en tot aquest procés, assegurant que van participar en una reunió al gener del 2016 per decidir qui seria president o el repartiment de les conselleries.
L'autòpsia revela que Julen va morir al pou per l'impacte de la caiguda pocs minuts després.
L'escrit explica que l'infant de 2 anys va morir cap a les 2 del migdia del 13 de gener i que la causa fonamental va ser la precipitació, descriu textualment aquest informe. En la caiguda del pou, Julen va patir un traumatisme cranioencefàlic i raquiomedular. El text, per altra banda, descarta que el cop d'una piqueta provoqués la mort del petit, com manté la defensa del propietari del terreny. Segons l'autòpsia, la caiguda de Julen no hauria sigut lliure, sinó que va anar reduint la velocitat per la força del fregament i la roba.
I un últim apunt en clau internacional, els socialdemòcrates han guanyat les eleccions d'aquest diumenge a Finlàndia amb un 17,7% dels vots i 40 escons al Parlament, on n'hi ha un total de 200.
Els resultats suposen, per tant, que la formació d'Antti Rinne hauria d'obrir negociacions amb altres partits per crear un govern de coalició. La segona formació ha estat el partit euroscèptic i d'extrema dreta finlandesos, que ha aconseguit el 17,5% dels sufragis. El tercer partit ha estat el de centre, de l'actual primer ministre Juha Sipilä, que ha caigut fins al 13,8%.
I avui s'inaugura l'exposició Feliu Formosa, traductor, poeta i home de teatre, on es repassen aquestes tres facetes professionals de l'autor sabadellenc.
La contraportada.
Aquesta mostra instal·lada a la Biblioteca Vapor Badia permet a l'espectador entrar en el món de Formosa gaudint d'alguns dels seus treballs més coneguts, però també descobrint una vessant potser més desconeguda del poeta, la d'il·lustrador.
Feliu Formosa estrena a la seva ciutat de naixement el seu últim homenatge, una exposició que repassa tota la seva trajectòria professional. Aquesta mostra, però, neix a Igualada, població on actualment resideix el poeta. Montserrat Lobato, directora de la Biblioteca Central d'aquesta ciutat, explica que en l'exposició repassa les tres grans passions del sabadellenc, les més de 100 peces que ha arribat a traduir, la seva vessant poètica, però també el seu amor pel teatre. Són declaracions al programa Connectats.
Tractem el Feliu des d'aquestes tres vessants, explicant una mica cada faceta. Hi havia també una mostra, o hi haurà també una mostra de llibres del mateix Feliu, que va cedir molt amablement per aquesta exposició. També una mostra dels seus dibuixets, que això potser ens ho explicarà més bé el Feliu, que li agrada molt fer petits dibuixets i caricatures sobre diferents temes. I després també hi ha una selecció de poemes que vam treure d'un llibre que va editar l'editorial Pagès, que es diu Papallona de l'ombra.
Per la seva banda, Feliu Formosa, en aquesta mateixa entrevista, assegura que es mostra molt agraït a la ciutat d'Igualada, tant per acollir-lo amb els braços oberts com també per muntar una exposició que assegura li ha creat impressió.
Jo no sóc un autor molt mediàtic, he fet poesia, he fet uns dietaris, i esclar, el fet que Igualada doncs, em tractéssim molt bé, des del mateix Marc Castells, que és l'alcalde, i passant per el Pere Camps, que és el regidor de Cultura, i després la Montserrat, que està ara amb vosaltres, no? Doncs estic molt agraït a la ciutat d'Igualada, vull dir, no m'esperava que em tractessin tan bé.
Feliu Formosa, traductor, poeta i home de teatre, es pot veure a la Biblioteca Vapor Badia des d'aquesta mateixa tarda i fins al 10 de maig.
Doncs amb aquesta proposta posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb aquesta victòria del Centre d'Esports Sabadell contra el Lleida Esportiu a la Nova Creu Alta. Fins demà. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.